El radioinformatiu de Ràdio Martorell. Edita i presenta Assumpta Mera.
Salutacions. Presentat a Martorell Nexes, un servei de la Diputació de Barcelona adreçat a persones més grans de 65 anys. El programa està pensat per detectar persones grans que es trobin en situació de soledat no desitjada i a facilitar-les suport per revertir aquesta situació i o millorar el seu benestar, tot implicant diferents agents del territori. L'Ajuntament s'hi va adherir el 2023 i la setmana passada es va presentar l'Esplai de Gent Gran de Buenos Aires. De seguida us explicarem el seu funcionament. Abans, repassem la resta de l'actualitat informativa que recollim en el radioinformatiu d'aquest dimarts, 3 de juny de 2025. Gairebé 300 joguines troben nova vida gràcies al Mercat Interescolar d'Intercanvi, celebrat ahir al Progrés. La iniciativa comptava amb el suport de 19 alumnes de tercer de l'ESO de l'Institut Pompeu Fabra que han fet el seu servei comunitari dins d'un projecte educatiu de prevenció de residus amb l'acompanyament de la cooperativa Espai Ambiental. Demà dimecres, a les 10 del matí, Martorell participarà en la prova de sirenes de risc químic organitzada per Protecció Civil de la Generalitat. Durant la prova s'enviarà una alerta als telèfons mòbils de les persones situades dins la zona de cobertura. Aquesta tarda, la Biblioteca Francesc Pujols acollirà la presentació del llibre Deliciosament cícliques, de la dietista nutricionista Gina Estapé, en el marc del programa del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. Pel que fa als esports, parlarem de futbol sala. Només queden 5 dies perquè el juvenil A del Sala 5 Martorell disputi la final de la Copa Catalunya Juvenil. Serà aquest diumenge, 8 de juny, a les 7 de la tarda, al Poliesportiu Municipal Teresa Maria Roca i Vallmajor de Mataró. Avui parlarem amb l'entrenador Ferran Maia per conèixer les claus d'aquest gran repte. L'Esplai de Gent Gran de Buenos Aires va ser l'escenari escollit per presentar el programa Nexes de la Diputació de Barcelona, al que l'Ajuntament de Martorell està adherit des del 2023. Un projecte que detecta els casos de solitud no volguda entre les persones grans i que cerca actuacions per combatre-la. En aquest acte, i també en la mateixa línia, es va escenificar l'obra de teatre titulada La solitud no volguda. El Nexes vol detectar i abordar les persones grans en situació de soledat no desitjada per tal de facilitar-les suport a l'hora de revertir aquesta situació o bé millorar el seu benestar, tot implicant diferents agents del territori. S'adreça a persones més grans de 65 anys, principalment, que visquin soles, siguin o no conegudes per serveis socials, i a majors de 65 en situació de soledat detectada. Montse Sales és la regidora de Gent Gran de l'Ajuntament de Martorell.
Un seguiment també del Porta 80 i del Porta 85 que ja vam fer aquí des de l'Esplai de Buenos Aires, des de la regidoria de Gent Gran es va iniciar, en el que consisteix doncs, tenir cura de la gent gran que sabem que està sola a casa, o aquesta gent que té 80 anys i tot, fer com una mena de seguiment, a veure com estan, a veure de nivell cognitiu, de mobilitat, i com una espècie d'acompanyament per ser conscients doncs, que necessiten doncs, ser atesos i també tenir una miqueta de consciència i que nosaltres doncs, els tinguem en el radar doncs, per tenir-ne cura, perquè són gent doncs, que estan sols o s'han quedat viudos o tenen els fills lluny i doncs, és necessari que des de nosaltres doncs, en tinguem cura d'ells.
La coordinadora tècnica de l'associació Proviviendas, empresa prestadora del Nexes a la Diputació, Roser Casanovas, explica que es busca dotar d'una atenció individual a aquestes persones i dinamitzar l'aspecte comunitari per generar sinergies. Defineix el programa com a molt necessari davant l'envelliment de la població i afirma que cal fer prevenció ampliant recursos i escoltant la gent perquè pugui tenir més serveis a la seva disposició.
És un programa de la Diputació de Barcelona que s'està desplegant a diferents municipis de la província de Barcelona, entre els quals hi ha Martorell, i el que aborda, el que treballa, és la solitud no volguda de les persones grans, i ho fa a partir de l'atenció individual, d'un contacte individual i un seguiment a cada una de les persones que arriba, no? I també de dinamitzar o de treballar el tema comunitari, de conèixer quins recursos hi ha al territori i generar sinergies, no? entre el que nosaltres donem, el que ja s'està fent i les necessitats que es detecten a les persones. La població està envellint, cada vegada ja les properes generacions hi haurà moltes persones grans i val la pena doncs, fer aquesta prevenció, no? Començar a pensar i anar com ampliant els recursos, escoltant a la gent, les necessitats, com perquè hi hagi més coses a disposició de les persones grans.
L'actuació desplega visites a domicili per valorar la situació a nivell personal, familiar i social d'aquestes persones, dimensionar la seva soledat i l'impacte que té en la vida quotidiana i valorar els recursos per fer-li front. A Martorell fan possible una treballadora i una integradora social que es coordinen amb els serveis socials municipals, segons explica Casanovas. També a través dels esplais, qualsevol persona pot accedir al programa.
Aquí a Martorell hi ha la treballadora social, la integradora, i també col·laborem amb serveis socials, amb l'Alfred. Aquí a l'esplai segur que es pot recollir qualsevol, encara que sigui doncs, curiositat, qualsevol interès que tingui qualsevol persona o un familiar d'una persona que potser la veus una mica, no sé, de caiguda. Doncs les preguntes estem també per explicar-ho i per aclarir-ho.
També s'elabora un pla d'intervenció personalitzat d'acord amb la voluntat i interessos de la persona gran per tal d'apoderar-la, ampliar les seves relacions personals i socials, estimular la participació activa en la comunitat i millorar la qualitat de vida. A més, Nexes impulsa i segueix activitats i recursos per respondre a les necessitats detectades. Estableix un contacte i coordinació amb la xarxa d'agents comunitaris que s'hi vinculin i fer-lo sostenible en el temps i un contacte permanent amb els serveis socials bàsics en tot el procés. La coordinadora tècnica del projecte, Roser Casanovas, reconeix que la soledat no volguda comporta que la persona que s'hi troba ho passi malament amb conseqüències a nivell emocional i físic, ja que pot portar a situacions de sedentarisme i a problemàtiques com ara el consum de fàrmacs.
La solitud té moltes conseqüències a nivell emocional, sens dubte, però també a nivell físic, no? Perquè solitud pot, ho simplificant-ho molt, no? Però pot portar sedentarisme pot portar altres problemàtiques associades, a vegades pot anar amb consum de fàrmacs. Bueno, és una cadena que no tothom ha de passar per aquests passos, però segur que no és bona i emocionalment no cal dir, no? Que estar sol, si no ho vols, no estem parlant de la solitud volguda, sinó de la no volguda, doncs pateixes, no? Ho passes malament la persona que s'hi troba.
Fa anys que l'Ajuntament aborda la problemàtica de la solitud de la gent gran, per exemple, amb el programa Porta 85, que des de l'any 2022 atén persones grans de la nostra població que viuen soles, moltes de les quals ja es trobaven en contacte amb serveis socials bàsics o algun servei d'atenció per tal d'ajudar-les a treballar i saber gestionar la seva situació vital. Un programa que un any més tard va ampliar la franja d'edat, incloent-hi el col·lectiu de població d'entre 80 i 84 anys i arribant a 340 persones ateses. Sales exposa que l'adhesió al Nexes és donar continuïtat i un seguiment al programa Porta 85 i Porta 80 que van iniciar-se des de la regidoria per atendre la gent que està sola a casa i fer-ne un seguiment i acompanyament.
Hem de fer polítiques, hem de pensar en fer recursos, hem de pensar de crear aquests vincles, aquesta xarxa, perquè evidentment amb recursos i tot no arribarem a tot arreu, però sí que estaria bé que des dels esplais, des de les associacions, des d'on puguem doncs, anar teixint aquest, com aquesta teranyina doncs, de complicitats, de comunitat, del bon veïnatge que nosaltres ja tenim a Martorell, on detectem situacions de vulnerabilitat de veïns, de veïnes, a través dels comerços, a través doncs, dels veïns, doncs, que denuncien doncs, que hi ha gent doncs, que està sola o que detecten doncs, alguna problemàtica. Llavors, jo crec que són projectes potents i que s'han d'anar potenciant i que no els hem de perdre.
L'any passat el consistori es va adherir al Nexes com a oportunitat per treballar i detectar situacions de solitud no volguda i va afegir-hi l'interval de població d'entre 75 a 79 anys que es troba en la mateixa situació. Fruit de tot plegat, aquest mes s'han iniciat una desena de visites a persones detectades com a soles en el domicili i conegudes sobre un llistat de 150 ja detectades als esplais de gent gran i que responen a qualsevol franja d'edat. La presentació del programa Nexes es va marcar en la Setmana per l'Envelliment Actiu i de la gent gran de Martorell i va anar acompanyada d'una proposta teatral. Van a càrrec de les actrius amateur Teresa Casals i Maria Àngels Alcaraz, acompanyades de la veu en off de Joan Garrigó. En el muntatge hi van col·laborar la xarxa de bon veïnatge de l'Ajuntament de Martorell. I aquest dilluns es va celebrar el segon mercat interescolar d'intercanvi de joguines de Martorell al Progrés, organitzat per la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament. L'activitat va reunir 177 alumnes de quart de primària de les escoles Mercè Rodoreda, Lola Anglada, Juan Ramon Jiménez, la Mercè i Vicente Alexandre, que van protagonitzar un espai d'intercanvi conscient i responsable. En total, s'hi van intercanviar 287 joguines amb un pes total de gairebé 88 quilos, evitant que aquests objectes acabessin a les escombraries i allargant-ne la seva vida útil. Glòria Carrera, tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament, ha destacat que després de l'experiència pilot de l'any passat, en aquesta edició s'han superat perquè hi va haver més nens que van portar joguines i s'hi van fer, per tant, més intercanvis.
És una valoració molt positiva la que fem des del departament perquè després de l'experiència pilot de l'any passat crec que ens hem superat perquè hi ha hagut més nens que portessin joguines, més intercanvis fets. L'únic sí que, per desgràcia, doncs, hi ha hagut una escola que no ha pogut participar i també pels números de grups. L'any passat hi havia més infants, hi havia uns 300, aquest any eren 100 menys, per això, perquè les línies doncs, eren inferiors en aquest cas. No? Però la quantitat de joguines recollides, com hem vist els joves, com hem vist els infants, l'espai, el material que disposàvem, que també hem fet una inversió des de l'Ajuntament ja per consolidar el projecte, estem realment contents.
Carrera també ha subratllat la importància ambiental de l'activitat que posa en valor els objectes, especialment les joguines que tenen una vida curta. L'intercanvi és una molt bona manera perquè els nens tinguin joguines noves, evitant generar residus.
Posa en valor els objectes com a tals i especialment les joguines que tenen una vida molt curta habitualment perquè els infants creixen, deixen de tenir interès, tenim un sobreestoc a les famílies i aleshores és una via, l'intercanvi és una via per aconseguir joguines noves, per renovar, per evitar que aquestes joguines vagin a les escombraries, o sigui, en definitiva és una activitat de prevenció de residus, que és per això ho estem impulsant des de Medi Ambient, però aquest projecte toca diferents tecles, també a nivell transgeneracional, perquè el contacte entre els joves i els infants doncs també és molt interessant veure com aquests joves s'impliquen amb els petits i els ajuden i aquesta feina, aquest intercanvi. No? Aleshores, aplicar la metodologia d'aprenentatge i servei també és molt innovador i és transformador, tant pels joves que ho viuen, que han estat gestant aquest projecte, que han estat treballant el tema, pensant com organitzar-ho, quina era la millor manera i ben involucrats, com pels infants, no? Que també, que en lloc de ser el mestre qui els hi explica i un projecte, doncs siguin joves que podrien ser els seus germans, molts sovint han estudiat en aquella mateixa escola, no?
A més, la tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament ha remarcat l'impacte educatiu i social del projecte.
I, sobretot, crec que és un aprenentatge molt bo pels infants, veure lo difícil que és posar-se d'acord. I això és el punt de fons, no? Tu t'interessa alguna cosa i has de convèncer l'altre, o sigui, la base del comerç, no? Bàsicament, estan desenvolupant aquestes habilitats i crec que se n'han sortit força bé perquè no ho hem preguntat, però això ho sabrem quan tractem les dades. Pocs alumnes que haguessin portat joguines, que han sigut la majoria, s'han quedat sense intercanviar cap joguina. I hem fet èmfasi també en el valor relatiu dels objectes i per això hem incentivat que fessin aquests intercanvis encara que no acabessin d'estar convençuts amb les joguines que podien obtenir.
La iniciativa comptava amb el suport de 19 alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Pompeu Fabra, que han fet el seu servei comunitari dins d'un projecte educatiu de prevenció de residus amb l'acompanyament de la cooperativa Espai Ambiental. Aquests joves han estat clau en la preparació i organització del mercat, gestionant el pesatge, l'etiquetatge i dinamitzant els intercanvis durant la jornada. Les alumnes del Pompeu Fabra, Chinimerem Gif Uthoma Omesefe i Malaka Fellet El Amrani, també han valorat molt positivament l'experiència, destacant la seva tasca de coordinació i suport als infants perquè poguessin aprendre de manera efectiva la dinàmica de l'intercanvi.
Al principio yo pensaba que sería aburrido, ¿vale? Pero hasta que empecé a ir a las escuelas y pues he conocido a los niños y pues me he motivado más pues para hacer este proyecto. Les he dicho yo, a la hora de intercambiar, si no encontraban al niño, que vayan buscando otro juguete y que me digan a mí que yo les busco al niño, así vamos más rápido todos. Pues para mejorar el medio ambiente, para mejorar el medio ambiente y para los juguetes que no se tiren y que se reciclen y que se puedan volver a usar.
A mí me ha parecido muy divertido porque los niños son muy activos y eso hace que tú tengas más fuerza, más interés al proyecto. Ah, pues les hemos dicho que hagan cosas para que no se aburran mientras nosotros hacíamos el trabajo y así se han ido coordinando, nos hemos ido coordinando con ellos, hablando, jugando con ellos y así. Porque así los niños se relacionan con otras personas y se conocen mejor y no tiran los juguetes.
El mercat interescolar d'intercanvi de joguines es consolida com una proposta de referència a Martorell que combina sostenibilitat, aprenentatge actiu i cohesió comunitària. L'activitat va comptar amb l'assistència de l'alcalde, Xavier Fonollosa, i les regidores d'Infància i de Joventut, Belén Leiva i Raquel Sanz, respectivament. I demà dimecres, 4 de juny a les 10 del matí, Martorell participarà en la prova de sirenes de risc químic organitzada per Protecció Civil de la Generalitat. L'exercici activarà 50 sirenes repartides en 22 municipis de les comarques del Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Occidental i Vallès Oriental, entre elles 5 ubicades a Martorell, que alertaran la població de les zones de risc. A banda del so de les sirenes, els telèfons mòbils de les persones situades dins la zona de cobertura també rebran un missatge d'alerta de Protecció Civil informant de la realització de la prova. Aquesta acció pretén conscienciar la població sobre com actuar davant un incident químic real i practicar les mesures d'autoprotecció. La directora general de Protecció Civil, Marta Casany, ha explicat que l'objectiu és que la població s'entreni mentalment i pensi on es confinaria en cas de risc químic. Tot i que en aquesta prova no caldrà confinar-se, es vol reforçar el missatge que, en cas d'emergència real, la primera acció que caldria fer és refugiar-se dins d'un edifici tancat.
No demanem específicament en aquesta prova que les persones es confinin, però sí que volem fer aquest recordatori, no?, de quan les persones sentin aquest missatge, quan vegin el missatge o escoltin les sirenes, doncs que recordin que el que haurien de fer en cas que es trobessin en un cas d'accident químic és doncs confinar-se.
Així doncs, a les 10 del matí s'enviarà la primera alerta als mòbils indicant que es tracta d'una prova. Uns minuts més tard sonaran les sirenes de confinament amb tres senyals d'un minut separats per silencis de 5 segons. Passats 15 minuts sonarà el so de fi de confinament, un senyal pla i agut, i es rebrà una segona alerta als mòbils amb un enllaç a una enquesta per valorar si s'han sentit correctament les sirenes i s'ha rebut l'avís al mòbil. Aquesta enquesta és anònima i permet a Protecció Civil millorar el sistema d'alertes. Es podrà respondre a través de qualsevol dispositiu mòbil. A Martorell, les sirenes estan ubicades a l'aparcament del vapor, al centre cultural, al complex esportiu Torrent de Llops, Can Oliveres i al polígon de SEAT. I 4 presentacions literàries aquest juny a la biblioteca respondran al lema «La teva aventura comença quan gires full», per suggerir més opcions de lectura aquest estiu. En concret, 3 novel·les: «La líder de vendes per Sant Jordi», «Diagonal Manhattan», de Jordi Bosch, «La noia del violoncel», de Jordi Campoy, i «Matxeses», d'Anna Vidal i Cloti Morales. La programació inclou també un assaig sobre salut femenina fet per Gina Estapé i una ruta literària proposada per l'Andreu González. La més imminent de les propostes arriba avui mateix, aquesta tarda a les 6, amb la presentació de l'assaig Deliciosament cícliques de la dietista i nutricionista Gina Estapé. El llibre explica com funciona el cos femení i com és possible adaptar l'alimentació a les diferents fases menstruals i quins nutrients són clau en cada moment per maximitzar el benestar de la dona. Ho explica la tècnica de la Biblioteca Francesc Pujols, la Josefina Canals.
Per una banda, tenim la presentació del llibre Deliciosament cícliques, amb Gina Estapé. Ella és dietista i nutricionista i ens parlarà d'un llibre que ens explicarà com funciona el cos femení i com és possible adaptar l'alimentació a les diferents fases menstruals i quins nutrients són claus en cada moment per maximitzar el benestar de totes nosaltres, de les dones. No?
Coincidint amb el final del curs dels Bibliolovers, l'escriptor i músic Jordi Campoy vindrà aquest dijous a les 7 de la tarda per presentar La noia del violoncel, una novel·la de misteri llegida darrerament pels membres del Club de Lectura. En ella, l'Anne, una noia que forma part de l'Orquestra Simfònica de Londres i que toca el violoncel, li passen moltes coses, explica Canals.
El Jordi Campoy, autor del llibre, conversarà amb els diferents membres del Club de Lectura d'una novel·la que jo crec que us pot agradar, perquè és una novel·la de misteri. Una novel·la protagonitzada per l'Anna. És una noia que forma part de l'Orquestra Simfònica de Londres i, a més, doncs, és una noia que toca el violoncel i li passen moltes coses, perquè precisament doncs, hi ha un robatori en un dia d'un concert i després d'aquest robatori aquesta noia, l'Anna, ha de fer servir la seva funda vella i aquesta funda vella portarà tots uns tresors amagats que anirem descobrint. Doncs bé, si esteu interessats, doncs podeu participar en aquesta sessió oberta del Club de Lectura dels Bibliolovers i us podeu apuntar a la plataforma d'entrades entrades.martorell.cat.
Platfort serà el retorn a Martorell del novel·lista Xavier Bosch el dimarts dia 10 a les 6 de la tarda amb Diagonal Manhattan, el llibre més venut durant el darrer Sant Jordi.
Aquesta novel·la és una de les novel·les que ha estat més venuda aquest Sant Jordi i és novel·la que ens parla que està protagonitzada per l'Eda Leveroni, que és una noia de 21 anys que resulta que rep un regal d'aniversari i aquest regal d'aniversari precisament és l'estada d'un any en una agència de publicitat a Nova York. De fet, aquest llibre, aquesta novel·la, és una invitació a les segones oportunitats i una aposta radical allò per la llibertat. I el Xavier Bosch, com ja sabeu, doncs amb la seva habilitat narrativa, ens sedueix amb un dels personatges dels quals sempre en volem saber bé. Allò, quan girem full, ens fa molta il·lusió seguir continuant i sabent la història i què passa, no? I precisament, doncs, ens dissecciona, el Xavier Bosch ens dissecciona la cara oculta del màrqueting més descarnat i, a més, ens manté atrapats en aquesta història, jo diria que ens porta molt més lluny del que imaginàvem.
Per completar les presentacions, el dimarts 17, Anna Vidal i Cloti Morales presenten Metgesses. Les autores són dues dones vitals, metgesses, mares i companyes de professió, valentes i compromeses, que han decidit trencar silencis amb un relat directe i fidel en la seva particular lluita feminista i al mateix temps deixar constància de l'empremta d'un col·lectiu que de manera anònima però decisiva, des del Bages, va creure en una atenció sanitària humana i de qualitat. Relacionat amb els llibres, aquest dijous, dia 5, se celebra una ruta literària per Barcelona a càrrec de l'escriptor martorellenc Andreu González i la seva darrera novel·la Gàmsters de Barcelona, una ruta pensada tant pels qui han llegit el llibre, pels que no, amb trobada a l'estació de Renfe de Martorell a 11:15 del matí per anar a Barcelona, iniciar la ruta a les 12 i fer un dinar al restaurant El Glaciar, local on anava el periodista Josep Maria Planas, un dels protagonistes de la novel·la. Josefina Canals.
Bé, teniu l'oportunitat de reviure la història i de conèixer les anècdotes i les curiositats de la novel·la. La ruta està pensada tant pels que l'heu llegit com pels que no l'heu llegit. I, de fet, l'itinerari s'acabarà amb un dinar al restaurant El Glaciar, un restaurant on anava el periodista Josep Maria Planas, un dels protagonistes de la novel·la. La sortida es farà en tren i hi haurà la trobada a l'estació de la Renfe a 11:15 del matí i recomanem ser-hi uns 15 minutets abans. Després de la sortida a Barcelona, un cop arribem a la plaça Catalunya, la ruta començarà davant de la botiga Apple. I podeu reservar l'entrada a entrades.martorell.cat. Cal fer notar que l'entrada només reserva la plaça i les despeses del tren per una banda i del dinar per l'altra van a càrrec de cadascú.
La resta de propostes d'aquest mes de juny les podeu consultar a l'agenda del web martorelldigital.cat.
Esteu escoltant el radioinformatiu.
Informació esportiva ara en el radioinformatiu. Només queden 5 dies perquè el juvenil A del Sala 5 Martorell disputi la final de la Copa Catalunya Juvenil. L'equip, entrenat per Ferran Maia, arriba a aquesta cita després de superar el Barça per 4-2 en un partit disputat el dimecres 14 de maig al Pavelló Esportiu Municipal. Aquesta serà la segona final consecutiva per als martorellencs, que l'any passat van perdre contra el Futsal Mataró, el mateix rival que tindran aquest diumenge 8 de juny. La final està prevista a les 7 de la tarda al Poliesportiu Municipal Teresa Maria Roca i Vallmajor de Mataró. El nostre company Gerard Gormedino parla amb l'entrenador Ferran Maia per conèixer les claus d'aquest gran repte.
En primer lloc, com valores el partit de semifinals contra el Barça? Quins aspectes creus que van ser claus per aconseguir la victòria?
Doncs la veritat, crec que va ser un partit molt maco de veure. Crec que la gent que va venir al pavelló ho va passar bé, que això és sempre un dels nostres objectius. I com a aspecte clau per nosaltres, jo crec que va ser un tema de concentració en defensa, de concentració en moments clau del partit, amb estratègies, amb joc de 5 de l'equip rival. Crec que això és el que ens va costar a la victòria.
És el segon any seguit que arribeu a la final d'aquesta competició. Què suposa per tu i pel vestidor tornar a competir per aquest títol?
Doncs, bueno, parlàvem abans de les semifinals, dèiem que era una oportunitat de tornar a tenir un premi. Per nosaltres arribar a la final ja ho és, i més fer un segon any consecutiu. Això demostra que l'equip i el club està treballant bé, perquè no és gens fàcil, i la veritat, molt il·lusionats per haver tornat a arribar a la final.
L'any passat vau caure davant el mateix rival, el Futsal Mataró. Ferran, hi ha ànim de revenja esportiva?
No és un tema per res del món de revenja, sinó és un tema de superació propi, de superació nostra de l'equip. Jo crec que el Mataró aquest any encara arriba en millor forma que l'any passat a la final. Ara mateix és el líder de la competició i ve de guanyar també la Copa d'Espanya. Per tant, li tenim molt de respecte, però sí que és veritat que tenim moltes ganes de treure'ns l'espineta que ens va quedar l'any passat, de no poder aixecar la Copa, i bueno, tenir una segona oportunitat aquest any doncs és un premi per tots.
Ho comentaves tu ara, el Mataró és un dels equips més potents de la categoria. Com esperes aquest enfrontament de la final?
Doncs sí, la veritat és que ells per mi són el millor equip de la Lliga i segurament un dels millors d'Espanya de la categoria, però és cert que a un partit i amb la màxima il·lusió que portarem nosaltres, doncs això fa que crec que les coses s'igualin bastant. Així que, bueno, plantejarem amb intentar minimitzar errors, a saber o aprendre del que ens vam equivocar l'any passat, que segur que ens ajuda a millorar aquest any, i també una mica intentar analitzar els partits de Lliga contra ells per veure què podem corregir i què podem fer millor.
Parlem de l'any passat. Com ha canviat l'equip respecte a la final anterior? Consideres que esteu més preparats?
Sí, crec que és un equip que ha madurat, que l'any passat era un equip molt, molt jove, que la majoria del bloc d'aquell any ha continuat aquest, i aquest any, bueno, crec que quan hem tingut situacions adverses, una cosa que hem millorat respecte a l'any passat és que hem sabut girar la truita i aconseguir guanyar partits que hem començat perdent o que se'ns han posat a la contra. Inclús aquesta mateixa semifinal va ser un exemple, que va haver un moment que se'ns va posar en contra 1-2 amb Barça dominant. Nosaltres vam ser capaços de mantenir-nos, aguantar l'empantada del rival i acabar sumant la victòria.
Més enllà de la Copa Catalunya, Ferran, quin balanç fas de la temporada del juvenil a la Divisió d'Honor Nacional?
Doncs molt content. Quan vam començar, un dels objectius era millorar la classificació de l'any passat, i això ja ho hem aconseguit, perquè matemàticament ja estem entre els 4 primers, que a més ens dona passe a quarts de final directes l'any que ve a la Copa, sent cap de sèrie. Per tant, amb això també estem molt contents. I a partir d'aquí intentar acabar la temporada de la millor forma possible i acabar de millorar l'equip, per sobretot ara ja pensant en aquesta final de Copa.
Què destacaries, o més ben dit, què creus que fa especial a aquest grup de jugadors que tens aquest any?
Crec que és un equip que l'any passat es va fer i aquest any s'ha consolidat. Crec que són molt bons companys dins del vestidor i fora també, i això doncs ens dona un plus. I sobretot crec que és un equip bastant compensat, que quan fem canvis, bueno, pues aquesta unitat B ens manté al nivell que a vegades donen més els titulars, i això fa que hi ha molts partits que als últims minuts aconseguim guanyar perquè arribem millor físicament que els rivals.
I a nivell personal, Ferran, com estàs vivint aquesta etapa com a entrenador del juvenil?
Doncs molt content perquè, bueno, la veritat que era un repte molt difícil agafar aquest juvenil l'any passat. era molt difícil aquest any millorar el que havíem fet l'any passat i aconseguir-ho totes dues temporades, que la gent s'ho passi bé venint-nos a veure, omplir el pavelló, bueno, per nosaltres és un somni, és una il·lusió i la veritat que ens ho estem passant molt bé, tot l'estaf, tot l'equip, estem gaudint molt de l'experiència.
I ja per acabar, Ferran, quin missatge enviaries a l'afició i al club de cara a aquesta final del pròxim 8 de juny?
Doncs que tothom que va venir el dimecres al pavelló i s'ho va passar bé, que repeteixi el dia 8, i els que no van venir i s'ho han explicat, pues, que també vinguin, perquè de ben segur que competirem fins al final i serà un partit molt, molt, molt maco de veure.
Perfecte, Ferran. Doncs res, molta sort per aquest nou repte i gràcies per compartir una estona amb nosaltres. Seguirem molt pendents d'aquest equip que està signant una temporada per recordar. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, un plaer. Adéu.
Doncs ja ho tenim, tanquem aquí el ràdio informatiu d'aquest dimarts. Salutacions a tot l'equip, fins demà, que us vagi molt bé.